La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, amics i amigues. El Papa, a més d'unir-se ahir en pregària a la Jornada per la Pau al Pròxim Orient, va recordar els morts i els ferits al sud-est de la República Txeca, aquests dies colpits per un fort huracà. També va tenir paraules de record per tots els que han hagut d'abandonar casa seva i han patit greus danys. Això que el pontífex va comentar ahir és una constant en l'acció de Càritas. Existeix, a banda de tota la feina de proximitat, que és bàsica, un organisme que és Càritas Internationalis i que canalitza sovint les conseqüències de desastres com els d'aquest huracà a la República Txeca o bé quan hi ha terratrèmols o altres desastres naturals. Ens unim a la tasca d'aquest organisme internacional de l'entitat catòlica que ara la República Txeca, abans d'ahir en un país d'Amèrica Llatina i demà passat al Japó, pot fer un servei molt important amb l'ajuda de tothom. Avui tenim un programa especial de testimonis de diferents Càritas amb seu a Catalunya. Primer parlarem amb Sandra Carrillo, que col·labora en el grup d'ajuda mútua de Càritas Arxiprestal de Terrassa. Ella és colombiana i porta aquí 3 anys. També des de Càritas Urgell, la marroquina Fàtima Gendara ens comentarà el que fa en projectes de gent gran després d'haver estat usuària de l'entitat catòlica, ara ja com a voluntària. I el tercer testimoni ens arriba des de Càritas Diocesana de Tarragona, concretament des de l'Arbós, al Baix Penedès, amb Mariana Chitarino, que ens explicarà també el servei que fa com a acompanyant de gent gran dins un projecte concret. Tot això amb les notícies, l'agenda i una miqueta més, fins a les 9. És la veu de Càritas el que us acompanya cada dilluns a aquesta hora, amb el Jordi Carretero a les vies de so i la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. I el primer d'aquests testimonis especials que compartim avui amb tots vosaltres, amics oients, és el de Sandra Carrillo. Ella és colombiana i participa en el grup d'ajuda mútua de Terrassa. Amb Càritas Diocesana de Terrassa connectem avui en aquests moments i allà tenim precisament Sandra Carrillo. Sandra Carrillo, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, vostè participa en el grup d'ajuda mútua de Terrassa. Expliqui'ns en què consisteix, en què consiste.
Sí, Ignacio, yo soy participante del grupo de ayuda mútua de Terrassa. Somos un grupo donde nos reunimos para compartir nuestras vivencias, pensamientos, emociones comunes. Siempre podemos aprender de la experiencia de las otras personas que han pasado o están pasando lo mismo que nosotros. Nos apoyamos mutuamente y creemos que lo que estamos sintiendo pues es normal, expresable y además es compartido.
Uh-huh. Qualsevol persona que s'apropa a Càritas Arxiprestal de Terrassa, en aquest cas, que és on vostè va com a participant del grup d'ajuda mútua, pot participar en el grup o hi ha uns requisits i unes normes?
Bueno, al comienzo éramos personas que cumplíamos con 3 condiciones. Ser inmigrantes, no importaba la nacionalidad, no tener los documentos en regla y no tener trabajo. Pero ahora son bienvenidas todas las personas que quieran participar y tenemos muchos voluntarios y tenemos mucha gente que comparte con nosotros y nos ayudamos en este grupo.
Avui amb Sandra Carrillo, participant en el grup d'ajuda mútua de Terrassa, parlem perquè ens expliqui la seva vivència, la seva experiència. Perquè ens ho puguem imaginar, cada dijous vostès es troben, no? I Sandra, seuen en rotllana i parlen o fan alguna activitat també?
Sí, mira, los jueves en la mañana nos reunimos en la parroquia, en el patio de la parroquia de Santa Creu, aquí en Terrassa. Compartimos más o menos una hora y media. Muchas personas contamos nuestras experiencias, lo que hemos pasado durante la semana. Hablamos sobre nuestras necesidades, que pueden ser físicas o emocionales. Nos apoyamos entre todos, los voluntarios toman mucha nota, algunas cosas que ellos no saben o que no puedan ayudar en ese momento lo consultan y estamos todos pendientes de cómo apoyarnos entre todos. Hay personas que están quieren estudiar o quieren hacer algún trámite como ir a las entrevistas de la policía, todo este tipo de cosas. Entonces las otras personas que ya hemos pasado, tratamos de orientarlos y decir dónde pueden estudiar y qué pueden hacer. Hacemos excursiones para conocer el entorno donde estamos viviendo. Esa es una forma en que nosotros tenemos para integrarnos a la sociedad que donde estamos viviendo y donde queremos establecernos. También tenemos un grupo de WhatsApp donde informamos sobre trabajos, donde hay cursos o cualquier trámite que sea importante para el grupo.
I quines són, senyora Sandra Carrillo, les dificultats que vostès es troben en el dia a dia dins del grup? S'entenen, malgrat que siguin d'orígens diferents? Són de la mateixa edat i tenen els mateixos interessos, per exemple?
Hasta ahora no hemos tenido dificultades. Somos un grupo variado de muchas edades. Hay personas de jóvenes y otras de más edad como yo. Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos unas normas establecidas que siempre fueron claras desde el comienzo. La primera es que nos tratamos con muchísimo respeto. Respetamos todas las creencias, todas las culturas, todo porque somos un grupo multicultural. Lo segundo es que no juzgamos a nadie, porque cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones diversas y hemos actuado pensando que es lo mejor en ese momento. Y la otra es que todo lo que hablamos en el grupo es confidencial y que no se va a salir de ahí. Por eso las personas podemos expresarnos, contar nuestras cosas más íntimas, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Y sabemos que va a quedar en el grupo.
Doncs molt interessant també aquesta honestedat, no? I aquesta sinceritat amb la confidencialitat que ofereix el grup. Què us aporta, Sandra Carrillo, i quins són els beneficis de participar en el grup d'ajuda mútua a Terrassa?
Bueno, los participantes que somos las personas que no estamos vinculados directamente con Caritas, sino que somos personas que recibimos algo de la fundación y los voluntarios, que cada día es un número muy 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 bueno. ¿Qué nos aporta? Creo que a todos nos beneficia, tanto a unos como a otros, el compartir las vivencias que hemos tenido. Cada uno de nosotros aporta algo, dice algo y mira que hay cosas que tocan las fibras de las personas en lo profundo y que dice uno, vaya, qué bárbaro, la gente ha vivido unas experiencias que uno no se imagina que pueda estar pasando. Entonces, eso es una forma en que cada uno de nosotros crece como seres humanos.
doncs, important, la idea de creixement, sens dubte. Amb Sandra Carrillo seguim comentant més aspectes d'aquesta experiència que ella té com a participant en el grup d'ajuda mútua de Terrassa. Podríem dir, així doncs, que un dels objectius del projecte és establir relacions emocionals entre els participants perquè se sentin acompanyats i acompanyades alhora que ells, és a dir, vostès, també sentin que acompanyen altres persones, oi? És així?
Sí, és així. Nosotros estamos, venimos todos de países muy diferentes y muy, en algunos casos como el mío, muy lejos, donde hemos dejado pues atrás nuestras familias, nuestros amigos, nuestros trabajos. Llegamos a una parte solos. Yo estoy aquí en este país con mi hija, no conocía absolutamente a nadie más. Y pues la celebración de los cumpleaños, la fiesta importante, alguna cosa de estas, es lo que hace que nosotros nos unamos, que lo celebremos, que cada persona haya terminado un curso, que cada uno llegue a un pequeño logro, que consiga un trabajo, así sea uno o dos días a la semana. Esto es para nosotros una fuente de alegría inmensa porque lo sentimos personal, porque somos una familia, es lo que hemos logrado hacer, convertirnos en familia.
Ens ha comentat Sandra Carrillo que per participar en aquest grup d'ajuda mútua una persona ha de complir tres requisits, que són ser immigrant, no tenir els papers en regla i no tenir feina. Què passa quan una persona del grup, senyora Sandra Carrillo, aconsegueix els papers i troba feina? Com continua la seva relació amb la resta de persones?
Pues la idea es que las personas continúen conectados y normalmente es por el WhatsApp. La idea es que nos apoyemos. Si tú estás fuera, estás trabajando, tienes un círculo más grande de apoyo, puedes saber de algún trabajo que pueda ayudar a alguno de los que estamos dentro del grupo. Entonces la idea es conectar e ir informando para que la gente pueda empezar a vivir de ese trabajo o de esas cosas. Por ejemplo, lo de las vacunas, nos informan dónde se pueden hacer lo de las vacunas. Todas estas tipos de información son importantes para las otras personas que estamos en el grupo. Entonces, la idea es que si las personas se organizan, sigan en contacto para poder ir ayudando a las otras que van quedando dentro del grupo.
I aquest projecte va començar arran de la pandèmia. Tenint en compte això, vostè creu que es mantindrà amb el temps?
Sí, nosotros creemos que sí, que se va a mantener porque los inmigrantes y las personas que vienen todo el tiempo, van llegando y se va renovando el personal. La idea es que el grupo se quede y sea una ayuda continua para todas las personas que lo necesiten.
Molt bé. Hem parlat del grup d'ajuda mútua de Terrassa. A nivell personal, vostè, Sandra Carrillo, com ha viscut la pandèmia i què ha significat el Covid per a vostè?
Uy, para mí la pandemia fue algo muy, muy difícil porque nosotras estábamos pues a la expectativa de estábamos recibiendo algunas ayudas. Yo dejé de recibir estas ayudas, me encontré de la noche a la mañana sin entrada de ninguna clase de dinero, entonces fue muy duro, de mucho miedo, de mucha angustia y encerrado sin poder salir de una casa, bueno, o sea, todo lo que lleva a la situación que estábamos viviendo es muy, muy difícil, y aparte de eso tú tienes que añadirle una pandemia donde nadie sabía nada, ni qué iba a pasar, ni cómo se iba a solucionar, pues ha sido realmente muy duro, la situación de miedo ha sido muy, muy fuerte. Uh-huh. Yo tuve COVID. A mí me dio COVID en octubre, sí. Y pues tuve que pasarlo y ya,
Sí, almenys no va tenir cap perill la seva vida, no va ser greu, no fue grave.
No, afortunadamente estuve en casa, estuve en cuarentena, porque yo estaba estudiando en esa época y pues cerraron el curso y todo por el problema de que yo estaba con virus, con el COVID, pero afortunadamente nadie de mi grupo cercano lo tuvo. Uh-huh. Fui un caso aislado por las medidas de la mascarilla y todo lo demás.
Sens dubte que tot això ajuda. Quant temps fa que vostè va arribar aquí al nostre país i quina era la seva situació?
Bueno, yo, como ya te contaba, vengo de Colombia, sí, con mi hija. Llegamos a España en octubre del 2018. Nosotras vinimos por violencia de género en contra de mi hija. Y pues estamos aquí, nos tocó salir de nuestro país, dejar todo. Y pues llegamos aquí y estamos tratando de adaptarnos a la sociedad en la que vamos a vivir ahora en adelante. Y pues eso es lo que estamos viendo.
Doncs molt bé, des del 2018 han passat 3 anys i segur que hi ha més esperança ara que quan vostès van venir. Què li demana Sandra Carrillo al futur, ja per acabar?
Bueno, pues yo espero trabajar en lo que he estudiado. Yo soy administradora de fincas y también he estudiado aquí y he estudiado gestión administrativa y bueno, todo eso. Y yo pues espero poderme desenvolver en el campo que he estudiado y pues realmente pienso que la idea es poder nosotros hacer de terraza nuestro nuevo hogar y poder establecernos buscando un futuro mejor para nosotras aquí.
Doncs que sigui així i que vagi molt bé. Moltes gràcies, Sandra Carrillo, per haver-nos explicat els inicis del grup d'ajuda mútua de Càritas Arxiprestal de Terrassa i sobretot el seu testimoni personal. Li desitgem que tot vagi molt bé. Bona tarda, bon vespre ja i fins una propera ocasió.
Buena tarde, Ignacio. Gracias. Gracias a ti.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Primer bloc dedicat a l'actualitat, una delegació de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa i representa més de 3.000 entitats socials catalanes que treballen en la defensa dels drets socials, es va reunir el 22 de juny passat, la setmana passada, amb la nova consellera de Drets Socials, Violant Cervera, la secretària general del departament, Dolors Rosinés, i la secretària d'Afers Socials i Famílies, Anna Figueres, per demanar l'impuls de polítiques socials efectives en la lluita contra la pobresa, l'exclusió i les desigualtats i que s'enforteixi i s'estengui els drets socials a les persones en situació de vulnerabilitat per superar la greu crisi social del Covid-19. En concret, la taula va demanar que augmenti clarament la inversió per enfortir el sistema de protecció i drets socials i, d'aquesta manera, equiparar-lo a altres pilars bàsics de l'estat del benestar, com ara la sanitat o l'educació. La taula considera que el benestar, l'atenció, les cures i la promoció de l'autonomia personal han de centrar l'acció del Departament de Drets Socials per fer front a una situació excepcional que exigeix compromís en forma de polítiques socials veritablement efectives i profundes i en un pressupost que es correspongui amb la dura realitat derivada de la pandèmia. La taula també va traslladar a la consellera que cal redoblar esforços per donar resposta als efectes més immediats, però que en paral·lel cal avançar cap a una societat més inclusiva i igualitària amb mesures de llarg abast i de gran impacte. A la reunió amb la consellera Violant Cervera, la taula del tercer sector va plantejar quines són les prioritats de les entitats socials tant a curt termini com a mitjà i llarg. A curt termini, la taula reclama accelerar amb urgència el pla de rescat social anunciat pel govern, desencallar la coordinació entre l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, desenvolupar les mesures recollides en l'acord per una Catalunya social, impulsar les polítiques necessàries per garantir que l'habitatge sigui considerat un dret i ampliar el conveni que regula la pobresa energètica. Com a qüestions estratègiques per al tercer sector, les entitats socials volen que s'aprovi la llei del tercer sector social, que es desplegui el pla estratègic dels serveis socials i que s'asseguri l'accés a fons Next Generation. En la reunió mantinguda divendres passat, dia 25, amb Santiago Yerga, director general de Migracions, depenent de la Secretaria d'Estat de Migracions, representants de les entitats socials d'àmbit estatal que acompanyen les persones estrangeres residents a Espanya en els seus processos d'inserció i autonomia van traslladar-li una proposta conjunta perquè la projectada reforma del reglament de la llei d'estrangeria, RELOEX, doni resposta urgent a la creixent situació de desprotecció de milers de persones estrangeres que viuen al nostre país i que s'ha vist aguditzada a causa del Covid-19. Aquestes entitats són ACSEM, Acull Andalusia, Càritas, SEAR, CEPAIM i Xarxa Acull. La llei d'estrangeria, LOEX, i el seu reglament, RELOEX, estableixen un sistema progressiu d'accés als drets i llibertats que reconeix, en tot cas, el dret de totes les persones estrangeres que viuen a Espanya a la lliure circulació pel territori nacional, la salut, l'educació i la protecció social, per exemple. Durant la reunió amb el director general de Migracions, les organitzacions socials van assenyalar la urgència de simplificar i flexibilitzar determinats supòsits del reglament per donar resposta a la creixent desprotecció que pateixen milers de persones estrangeres, amb major motiu en el context actual de crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia, que està tenint un impacte molt més profund en la població migrant. Segons les entitats socials, aquesta modificació de la normativa d'estrangeria és necessària per adequar la norma als estàndards de drets humans, facilitar que les persones estrangeres puguin arribar a Espanya des del seu país d'origen amb les autoritzacions de residència i treball necessàries, garantir que les persones estrangeres que estan en el territori espanyol obtinguin les autoritzacions de residència i treball necessàries i assegurar que les persones estrangeres que ja compten amb les autoritzacions no les perdin. En el document de propostes traslladat per les organitzacions socials al director general s'aborden reformes en quatre apartats concrets que són l'adequació de la normativa interna a l'estàndard d'intencions dels drets humans, l'establiment de vies legals i segures, les autoritzacions de residència i treball i el problema de la irregularitat sobrevinguda. Aquest conjunt de propostes permetria actualitzar la legislació d'estrangeria d'acord amb els canvis socials, econòmics, laborals i jurídics produïts des del 2011. Amb això es facilitaria, a més, la resolució de manera adequada de la situació de milers de persones estrangeres que ja estan a Espanya i que, en mancar aquestes autoritzacions, queden exposades a situacions d'explotació laboral, exclusió social i també exclusió residencial. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. El programa de responsabilitat social Domino's Col·labora, que impulsa Domino's Pizza per donar suport a les organitzacions locals dels barris on desenvolupa les seves activitats, ha signat un acord de col·laboració amb Càritas Diocesana de Girona. El compromís de la marca per ajudar a millorar la vida de les persones es va iniciar a través d'una jornada festiva, aprofitant la inauguració del seu nou local a Salt, el Gironès, situat al Passeig dels Països Catalans número 49. L'empresa ha destinat tota la recaptació obtinguda durant aquest dia a acompanyar els més vulnerables. La col·laboració de Domino's Pizza anirà molt més enllà d'accions puntuals o patrocini en l'àmbit de la responsabilitat social. Aquesta primera donació ha estat el punt de partida a una extensa relació que té l'objectiu, a través dels projectes socioeducatius de l'entitat, de millorar les oportunitats d'infants i joves que pateixen desigualtat a l'escola per manca de recursos de les famílies o manca de suport. També té previst donar suport a les iniciatives d'inserció laboral a persones en risc d'exclusió que desenvolupa Càritas. Gràcies a Domino's Pizza, al voluntariat, a les persones participants i a molta gent que ha volgut conèixer el nou local, s'ha aconseguit recaptar una xifra global de 4.295 euros amb 89 cèntims, xifra que es destinarà als infants i a les famílies més vulnerables. En el marc del projecte Espais Grapats, Càritas d'Urgell, el Centre Santot, va organitzar una visita guiada a la catedral de Santa Maria, d'Urgell. En la visita guiada, dirigida pel rector de la parròquia, es va explicar la història arquitectònica de la catedral del segle XII, es va parlar de l'orgue centenari, es va explicar la història de Sant Armengol i es va visitar el claustre de l'església de Sant Miquel. Aquesta visita, a la qual van assistir 12 participants, estava dirigida a voluntaris i participants del projecte d'acompanyament grupal a través de classes motivacionals de català i castellà. Aquest tipus d'activitat permet a Càritas compartir amb els participants la història de la seva ciutat i potenciar la vida comunitària. Les persones sense sostre de la ciutat de Tarragona disposen, des del 15 de juny passat, d'un servei de dutxes de dilluns a diumenge en els locals d'esmorzar i caliu a la plaça de les Peixateries Velles de la capital del Tarragonès, a la part alta de la ciutat. La posada en marxa d'aquestes noves instal·lacions, inaugurades i beneïdes dimarts 15 per l'arcabisbe Joan Planelles, ha estat impulsada per Càritas Interparroquial a Tarragona gràcies als donatius de moltes persones realitzats a través de les parròquies de la ciutat. Aquest projecte, que ajudarà a dignificar la vida de les persones més vulnerables i en risc d'exclusió social, comptarà amb la subvenció extraordinària que l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament preveu fer aquest any 2021. Aquesta subvenció, que es destinarà especialment a afrontar les despeses socials més grans provocades per la pandèmia, contribuirà al manteniment del servei de dutxes que exigeix ara per ara més cost per garantir en tot moment les plenes seguretats sanitàries en el servei. El projecte Vivim Aquí, Som d'Aquí estava situat al Centre Cívic de Can Anglada, a Terrassa, però ha hagut de canviar d'ubicació a causa del Covid. Es tracta d'una iniciativa que acompanya joves migrants que tenen entre 16 i 25 anys, que es troben sols o sense referents familiars i que són acompanyats per Càritas en la seva integració social. Gràcies a la col·laboració de Bricomart, aportant els materials, s'ha pogut adaptar un espai de Càritas a les necessitats del projecte. L'empresa de material de construcció ha donat una cuina completa amb els electrodomèstics inclosos, un vestidor i una dutxa, elements que els permetrà dur a terme diferents activitats que tenen per objectiu millorar les habilitats comunicatives i de relació amb l'entorn terrassenc i, sobretot, garantir que puguin tenir accés a la seva higiene personal. Els propis joves del projecte s'han format mentre col·laboraven amb la reforma de la mà de professionals i voluntaris del ram de la construcció. El projecte gaudirà del nou espai situat al carrer Topete, número 23, inaugurat el 9 de juny passat amb la presència del regidor de Serveis Socials, Noel Duque, i també de Francesc Llong, director de Càritas Diocesana de Terrassa, així com també del vicari episcopal Fidel Catalán, tots acompanyats per representants de l'empresa Bricomart i de la Junta de Càritas Arxiprestal de Terrassa. I completem aquest primer bloc explicant-vos que els alumnes de la UEC Balaguer van rebre la visita de la representant de Noves Oportunitats a la comarca de la Noguera, concretament Associació Reintegra, per saber de primera mà les possibilitats d'oferta formativa per al proper curs acadèmic. Aquesta visita està programada dins del tercer trimestre del curs actual com a orientació als alumnes que finalitzen i a l'hora d'ajuda a descobrir les possibilitats sortides acadèmiques i també per saber què els agrada, quin itinerari formatiu i seguiment personalitzat podrien fer, sempre tenint present que han de tenir entre 16 i 24 anys, no han de seguir a la UEC i que han de voler aprendre un ofici i obtenir un certificat per trobar feina. Aquesta activitat vol compartir experiències entre la UEC i Noves Oportunitats i alhora realitzar accions conjuntes durant el proper curs.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
El segon testimoni és el de Mariana Citarino. És voluntària del projecte Ara al teu costat, d'acompanyament a les persones grans a domicili en el municipi de l'Arboç, al Baix Penedès i a l'Arxidiòcesi de Tarragona. Per tant, ens desplacem fins a aquesta Càritas diocesana, també perquè divendres 18 de juny va participar en la trobada del programa Gent Gran de Càritas diocesana de Tarragona. I arran d'aquesta participació i des de la seva experiència parlem amb ella mateixa, amb Mariana Cittarino. Bona tarda, senyora Mariana Cittarino. Benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda.
Com estem? Bé, ens pot...
Molt bé.
Gràcies. Ens pot dir en breus paraules quina és la seva tasca en el projecte ara al teu costat?
Sí, jo soy acompañante y, bueno, la tasca es escoltar y acompañar a la gent gran que necessita molt pues, la companyia i sentir-se pues, arropada, no?, en aquests moments, sobretot.
Molt bé, és aquest sentir-se... que tens algú al costat, en definitiva, no?, com diu el nom.
Sí, això mateix.
Què significa o què li aporta a vostè ser voluntària en aquest projecte de gent gran de Càritas?
Bueno, a mi, sobretot, me aporta alegria i és molt gratificant. És un ratito, són 2 hores a la setmana i... lo que puede llegar a cambiar la vida de estas personas es brutal. Entonces, gratificante y alegría, sobre todo.
Ens l'està transmetent molt bé avui Mariana Cittarino. Recomanaria a algú que es planteja ser voluntari o voluntària que ho faci en el programa de gent gran?
Sí, totalmente. Creo que todos deberíamos de... poder tener un ratito, en la medida de lo posible, formar parte del voluntariat.
Què li ha semblat que fessin aquesta jornada d'agraïment i motivació al voluntariat el 18 de juny passat?
Hombre, me ha gustado mucho. Personalmente ayuda a motivar y a seguir formando parte de este proyecto. Es una motivación y una manera de sentirte también, pues, ¿no?, arropada, que formas parte de esta gran familia. Es muy bonic.
I quins aspectes, senyora Mariana Cittarino, destacaria vostè d'aquesta jornada?
Pues, como decía abans, ¿no?, la motivación, el agradecimiento de Càritas... por nosotros, ¿no?, para estar ahí acompañándonos también a nosotros, formándonos, ayudando también a que sigamos adelante con el proyecto y la formación también que nos brindan para seguir adelante, ¿no?, porque claro, también necesitamos formarnos nosotros, ¿no?, para poder acompañar y poder estar al lado de la gente mayor.
I tant, sempre és bo conèixer i compartir l'experiència que cadascú pugui fer o pugui desenvolupar d'ajuda a persones grans, en aquest cas, doncs amb altres persones que també ho fan, no?, i rebre els estímuls que calguin o la formació. Per tant, entenem que li agradaria que en fessin un altre.
Sí. Por mí, si cada año fan, estaría muy agradecida.
Molt bé. Bé, algun missatge per acabar avui que ens pugui oferir Mariana Cittarino, voluntària del projecte Ara al teu costat, dins tot el gran projecte de gent gran de Càritas Diocesana de Tarragona?
Bueno, yo animo a todas las personas que puedan, que formen parte del proyecto, que realmente... lo que puede llegar a cambiar la vida de estas personas mayores que necesitan compañía y que estemos a su lado con tan poquito que nosotros podemos darle, el cambio en ellos es brutal. Yo animo a todas las personas que puedan a formar parte.
Doncs aquesta experiència i aquesta alegria ens l'ha comunicada avui Mariana Cittarino, voluntària del projecte Ara al teu costat, d'acompanyament a persones grans a domicili, concretament a l'Arbós, al Baix Penedès i a l'Arcidiòcesi de Tarragona. Una abraçada, Mariana, i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
es va fer el 14 de juny passat l'Assemblea General de Càritas Andorrana, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep del territori andorrà, i també amb la participació del president delegat Amadeu Rocamora i el conciliari Ramon Sàrries. Vam ser-hi presents representants de les Càritas parroquials del Principat. L'assemblea va ser precedida de la celebració eucarística en què l'arcabisbe va glossar en la seva homilia el text de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint, del capítol 6, que va definir com un retrat del voluntari, col·laborador i treballador de Càritas. Després es va iniciar l'assemblea amb les paraules de benvinguda de l'arcabisbe i del president, que van manifestar el seu agraïment per tot el treball que es du a terme per Càritas Andorrana en nom de l'Església Catòlica durant la pandèmia, que també ha afectat aquest país. En aquest sentit, es va destacar com Càritas Andorrana ha intentat estar sempre al costat dels més febles en la crisi sanitària del Covid-19, aportant ajuts específics i acompanyament, com ara l'atenció als temporers amb roba i aliments o la distribució d'aliments de primera necessitat. En total, Càritas Andorrana ha ofert ajuda el 2020 a un total de 2.259 persones, 817 residents i 1.442 que són temporers o temporeres no residents. A continuació es va presentar la memòria d'activitats pròpiament, amb el resum en què es destaquen diferents programes com ara l'atenció primària, el rober, el banc d'aliments, el programa de suport i la cura als transeünts. Altres campanyes que s'han dut a terme han estat la de Reis, on es van recollir 1.050 joguines que es van repartir entre 220 nens i nenes d'Andorra. La campanya de sensibilització per conscienciar els infants i joves sobre la importància de ser solidaris i que ha fet que 16 centres escolars dels 3 sistemes educatius participessin en aquesta iniciativa. I, finalment, la col·laboració amb el Centre Penitenciari d'Andorra a través de diverses aportacions de material als interns de la Comella. Tot seguit es van presentar i es van aprovar els comptes corresponents a l'exercici 2020 que fan que s'hagin invertit en els diferents programes d'atenció amb un resultat negatiu de 251.443 euros amb 33 cèntims. Finalment, i tal com determinen els estatuts de Càritas Andorrana, l'Assemblea va acordar proposar a l'arcabisbe renovar com a vicepresidenta de Càritas Andorrana Canòlic Baró i la presidenta de la Comissió d'Administració de Béns de Càritas Andorrana, Maria Soldevila. També es va proposar César García perquè entri a formar part de la Junta com a responsable de les relacions internacionals en substitució de Francesc Mora, el qual l'arcabisbe i copríncep va voler agrair sincerament els seus 12 anys formant part de la Junta de Càritas Andorrana, primer com a vicepresident i després com a responsable de les relacions internacionals de Càritas Andorrana en relació amb Càritas Europa i altres organismes. Les participants del pretaller de proximitat de Càritas Diocesana de Girona estan a punt d'acabar la seva formació. Amb una durada de 6 mesos, el curs ha permès ensenyar l'ofici de netejadora industrial. Aquest projecte, finançat pel Fons Social Europeu, el FSE Inverteix en el teu futur, pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i per l'Institut Català de la Dona, ha donat una oportunitat a 13 dones en risc d'exclusió social i en situació de vulnerabilitat, ja que no compten amb recursos propis ni familiars suficients i tenen dificultats per aconseguir una inserció social i laboral plena. Durant el curs, les participants han realitzat una formació tècnica i professional. I han rebut també formació de competències transversals com ara medi ambient, drets laborals, igualtat de gènere i alfabetització digital. Les alumnes també han rebut formació pràctica en el context laboral on han pogut aplicar les tècniques de neteja apreses en un entorn real de treball. En aquest pretaller han participat 13 alumnes, 11 de les quals han acabat el curs amb el certificat d'aprofitament i 7 d'elles han fet pràctiques en empreses. A més, 4 s'han inserit en el món laboral. Va finalitzar el divendres 18 de juny el curs Activa't a Filigrana, una formació centrada en el treball de les activitats auxiliars de magatzem. Aquesta sessió ha fet que les 10 persones que hi han participat hagin adquirit noves competències laborals i hagin millorat les seves habilitats socials, cosa que els facilitarà la seva inserció al món laboral. El curs va comptar amb 68 hores teòriques i 55 de pràctiques que els alumnes van dur a terme a les instal·lacions del magatzem Filigrana de Càritas Diocesana de Tarragona. D'aquesta manera es va tancar la primera edició d'aquest curs, que ha tingut 123 hores. Al setembre es durà a terme ja la segona edició. amb motiu de la celebració el 17 de juny del Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, Càritas Espanyola ha alertat sobre la crítica situació provocada per una climatologia adversa que afronten les comunitats rurals més vulnerables de la franja del Sahel a l'Àfrica i de l'anomenat corredor sec de l'Amèrica Central. En aquestes dues regions, Càritas dona suport des de fa dècades als esforços de les Càritas locals per frenar l'avenç de la desertificació i la sequera en les activitats agropecuàries, que consisteix i constitueix la principal font d'ingressos de la població local. En els dos casos, a la fluctuació climàtica s'assuma el flagell causat per la pobresa i la violència que configuren en els països afectats unes crisis multidimensionals que s'alimenten mútuament i es cobren cada any desenes de milers de vides humanes. El bisbe de Vic, Romà Casanova, va nomenar el 21 de juny passat Núria Callís i Arenyes nova directora de Càritas Diocesana de Vic per un període de 4 anys en substitució de Rufí Cerdán, que havia anunciat ja a l'assemblea celebrada el mes de maig passat que acabava el seu mandat, com també va explicar en aquest programa ara fa poc. En el nomenament, el bisbe Romà Casanova expressa que espera, amb l'ajuda del Senyor i en comunió amb el bisbe i amb els col·laboradors d'aquest organisme de caritat del bisbat, que Núria Callís exerceixi aquest càrrec com un servei a l'Església Diocesana i vetlli perquè Càritas Diocesana compleixi amb les finalitats de realitzar l'acció caritativa i social de l'Església a la diòcesi i promoure, coordinar i instrumentar la comunicació cristiana i la comunió de béns en totes les seves formes i ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de tots els homes. Ecosol, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona, continua millorant les oportunitats laborals de les persones que ho necessiten més. Des de l'octubre ha contractat una desena de joves gràcies al programa Treball i Formació subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu. L'objectiu del programa és afavorir la contractació de persones en situació d'atur a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d'experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic. Aquests joves, un cop realitzada l'adaptació al seu lloc de feina, han iniciat un pla de treball personalitzat per aconseguir la seva emancipació econòmica. La missió d'Ecosol és facilitar l'ocupació de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral dins d'una empresa econòmicament rendible, en la qual es mantenen els criteris de qualitat en la gestió i la prestació dels serveis. En l'actualitat, Ecosol compta amb 117 llocs de treball, el 70% dels quals estan reservats a persones en risc d'exclusió social. I tenint en compte que la salut bucodental és molt important perquè cal que vagi acompanyada amb una bona higiene, però també cal un diagnòstic per tractar situacions de manera precoç i realitzar tractaments odontològics i els seus seguiments, tenim en marxa diferents serveis que, com que tenen costos que no són fàcils d'assumir per moltes llars i afecten la salut general de la persona, el Centre Dental Francesc Macià de Sant Cugat del Vallès, des de la consciència d'aquesta realitat, ha iniciat una col·laboració amb Càritas per garantir que no hi hagi cap persona que es quedi sense l'atenció odontològica que necessita a causa d'una situació de vulnerabilitat. Es vol també facilitar que es realitzi un procés de reinserció laboral i que també les persones puguin presentar-se així amb millor salut bucodental a una entrevista de feina o intentar crear nous vincles socials.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
I ens desplacem fins a Càritas d'Urgell per compartir amb tots vosaltres, amics oients, el tercer i últim testimoni d'aquest programa especial que des de Càritas Catalunya us oferim. Com cada setmana, però avui, com podeu notar, no pas centrat en cap diòcesi concreta ni en cap comissió, sinó en les persones que o bé ajuden Càritas o bé es beneficien de la gran tasca de l'entitat catòlica. Ens acompanya aquests propers minuts Fàtima Gendara. Ella és marroquina i ha fet d'usuària, beneficiada de projectes de Càritas i ara de voluntària. Ens escolta ja. Fàtima Gendara, un plaer, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé.
Molt bé. Celebrem tenir-la amb nosaltres. No sé si es pot presentar una miqueta més o ens pot explicar una miqueta més qui és vostè pel que fa a l'acció de Càritas. Quant temps porta? Ens ho pot comentar una mica?
Sí, i tant. Pues bona tarda, sóc la Fàtima Gendara, sóc del Marroc. Vaig arribar a Espanya l'any del 2019 i en aquell moment vaig necessitar suport, per suposat, de Càritas, i em van ajudar molt des del servei d'acompanyament i ajudes. Vaig participar en molts cursos de llengua catalana i castellà i diversos grups d'ajuda mútua. I en aquell moment em vaig sentir molt acompanyada i recolzada per Càritas. I actualment la meva situació ha millorat i ara faig de voluntària.
Molt bé. En quin sentit ha millorat? En què treballa vostè? Com ha pogut trobar feina? Ens ho pot comentar?
El Càritas, en el tema treball, no vas arribar a treballar, saps? De moment. Però la situació ha millorat en el tema integració, i en el procés d'integració, que per estudis, per als meus fills, que tinc dos fills aquí, que estic més quina amb mi, que estic fent deures millor amb ells i tal. I ara m'ha millorat en l'aspecte que ja estic ara fent voluntària, i que jo era infermera i vaig perdre el meu treball al meu país, i ara estic fent coses que...
A formació per homologar, per reconèixer la teva formació d'infermera, vol dir, no?
Sí, sí, i ara amb els voluntaris que estic fent a l'hospital i tot, m'omplia molt i ja estic contenta i ja estic fent, saps, com no, l'aspecte de...
Sí, sí, l'entenem.
De moment, sí, no estic treballant.
No està treballant, però ha començat ja a preparar-se per...
Sí,
per...
ja estic homologant els títols i
molt
ja...
Bé.
Perquè les vaig fer amb àrab i en francès. M'ha ajudat molt per estudiar català i ja estic ara... bueno, com vas arribar al 2019, no parlava cap paraula. I ara estic molt, molt contenta per parlar-ho bé i per integrar-se amb una que estava al Marroc. Jo era infermera i a Càritas em van conèixer a través de l'acompanyament i suport que em van donar, i jo vaig anar coneixent tots els projectes que es treballaven des de Càritas.
Molt bé. Doncs avui en Fàtima...
Comença?
Sí. Fàtima Gendara ens parla avui de la seva situació des de l'any 2019 fins ara i el seu vincle amb Càritas d'Urgell. Vostè on viu? En quin poble viu?
Estic ara a la Seu d'Urgell.
A la Seu d'Urgell, a la mateixa ciutat, la capital de l'Alt Urgell. En quin projecte o en quina activitat està participant ara com a voluntària de Càritas?
Sí, sóc voluntària del projecte d'acompanyament a gent gran. Durant la pandèmia també he donat suport al centre Sanot de Càritas a la Seu d'Urgell.
Molt bé, per tant, té aquests dos punts en què col·labora. I ens pot comentar una mica més què fa dintre d'aquests projectes? Acompanya persones concretes? Les visita?
Us explico que realitzo de voluntària en el projecte d'acompanyament a la gent gran de la residència de l'Hospital de la Seu d'Urgell. I la meva tasca consisteix en realitzar sortides setmanals al mercat amb els avis, i jogo el domino amb ells, els hi poso música, li llegeixo el diari, un seguit d'actuacions perquè els distreguin. I malauradament per la pandèmia aquest projecte es va paralitzar. I durant tot aquest temps he col·laborat en el projecte d'acompanyament individual de Càritas, realitzant compres d'alimentació per a gent que tenia l'ajuda concedida i per ells no podien sortir perquè estaven confinats. I jo realitzo la compra i la meva tasca era fer la compra i portar-la fins al seu domicili.
Senyora Fàtima Gendara, què li ha aportat aquest servei que fa dintre d'aquest projecte de gent gran? Quines sensacions ens explicaria, a banda del que ja ha dit?
m'ha portat molt, de veritat, que és una oportunitat de poder-te relacionar amb altres persones i conèixer gent nova, i aquest fet ha estat molt important per la meva integració, en primer lloc. Però, i també, com ja he dit anteriorment, sentimentalment, m'ha portat una fortuna, ja que m'he sentit realitzada i útil. Mm-hmm. Per mi ha estat una font de sentiment. I al principi, quan vaig arribar a Espanya, em sentia molt sola, ja que estava jo sola amb els meus dos fills, molt petits, que Càritas m'acompanyi i em doni l'oportunitat de poder participar en aquest projecte em va fer sentir important. I m'omplia en buit i que sentia sense tenir la meva família a prop.
Important, important, aquest escalf, no, que va sentir de Càritas en els primers mesos de la seva arribada a Espanya. Bé, com animaria altres persones a participar en un projecte com ara el que té vostè, on està integrada?
Per suposat que animaria altres persones per participar a aquest projecte. Jo havia sentit moltes vegades a parlar de Càritas, però no sabia ben bé qui feien i que es podria participar en tantes coses. Pues animaria altres persones a ser voluntàries, que no cal esperar res a canvi. Només el fet de poder donar el nostre temps és el que la gent necessita, i això ja és molt valuós.
Magnífic, doncs molt valuós també el seu testimoni. Moltíssimes gràcies, Fàtima Gendara. Podríem dir moltes més coses, però em sembla que ja ha comunicat als nostres oients de Ràdio Estel, del programa La Veu de Càritas, aquestes sensacions, i ho ha fet molt bé. A més, amb un bon català, la felicitem. Moltes gràcies i fins...
M'agrada molt aprendre
llengües, altres llengües.
Sí, sí.
Doncs genial, que vagi molt bé.
Igualment.
Enhorabona per aquest procés de superació i que pugui acabar d'integrar-se, si pot ser amb una feina o amb un replantejament, si cal, però almenys, sobretot, que tingui esperança en el futur, no?
Moltes gràcies a vostè.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Demà dimarts, des de 1:15 del migdia fins a 3:15 de la tarda, en format online, Càritas Diocesana de Barcelona farà una sessió informativa sobre voluntariat. Aquest proper dijous, ja dia 1 de juliol, des de 9:15 fins a 11:00 del matí, en format online, la Federació Catalana de Voluntariat Social acull i organitza el segon cicle de comunicació social titulat Eines per a la dinamització dels teus actes en línia. La trobada anirà a càrrec del consultor socioambiental Xavier Sabater, expert en disseny i facilitació de processos deliberatius i de la formació de persones i equips. El cicle s'adreça a periodistes que treballen en els departaments de comunicació d'entitats socials i a personal tècnic que, tot i que no siguin experts en comunicació, han assumit algunes tasques d'aquest lloc de treball. I dilluns vinent, 5 de juliol, de 4-6 de la tarda, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona acull en format online una nova sessió que ha organitzat dins del curs bàsic en migració i refugi amb el títol Com aprenem i acollim la diversitat. En aquesta ocasió, Isabel Mas, advocada del programa de migració de Càritas Diocesana de Barcelona, parlarà sobre el marc legal. Acabem. Gràcies, amics i amigues, per la vostra companyia. Us recordem que l'Església celebra aquest proper diumenge, com sempre, el diumenge més proper a la festa de Sant Cristòfol, que és el 9 de juliol, la jornada de responsabilitat en el trànsit. És una forma de caritat, també, ser conscients que a la carretera, al volant, com a vianants, com a ciclistes o com a conductors de patinets, estem tenint oportunitats igualment de practicar la caritat, que ens ho puguem aplicar, valgui la redundància, i que pensem en el lema d'aquest any, que es basa en la idea de cuidar-nos precisament els uns als altres en aquesta jornada de responsabilitat en el trànsit. Gràcies per la vostra companyia novament. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre i bona setmana. Fins dilluns vinent a les 8. Adéu-siau.